Ràdio Tiana, les notícies.
El primer disc de Victòria Riba ja és una realitat. La cantant tianenca celebra el llançament d'aquest treball després d'un any i mig de feina. Mírame és un disc romàntic que la porta de ruta per ràdios i televisions de Catalunya i Espanya. El director del Tiana Negra ens recomana 6 novel·les per endinsar-nos en la novel·la negra. Entre aquestes lectures obligatòries hi ha Dibuix a les fosques de Jaume Benavente, 2 metres quadrats de sang jove de Víctor Aliaga o La dona gris d'Anna Maria Villalonga. L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb la llar de persones grans per ajudar l'espai a seguir creixent. També han signat una subvenció amb el Cosino de Tiana per promocionar l'esport entre els escolars del poble.
Yo sé que puedo borrar el recuerdo, aunque esté muriendo por ti. Pero no duermo pensando si quiero tener que olvidarme de ti.
És tianenca i diuen que és una nova promesa musical a Espanya. Es diu Victòria Riba i només té 19 anys. Composa ella mateixa les seves cançons i toca el piano. La va descobrir Alejandro Sanz. Aquest 20 de gener ha tret el seu primer disc i avui la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Tiana perquè ens ho expliqui. Victòria Riba, benvinguda.
Hola.
Disc debut, suposo que molt contenta perquè és un somni per tu el que has complert doncs, aquesta setmana.
Doncs sí, fa ja un any i mig que s'hi treballarà en aquest disc i esperava el dia d'ahir, el dia 20 que va sortir, doncs amb moltes ànsies i no em puc creure que hagi passat ja.
Et va descobrir Alejandro Sanz. Sí. Explica'ns això que es comenta, doncs, de que va ser ell doncs, una mica el teu padrí.
Doncs sí, bé, jo cantava molt al meu institut i una companya doncs, em va veure una celebració de Sant Jordi i ràpidament va contactar amb mi després pel Facebook i em va dir, ostres, m'ha agradat molt com ho has fet, tens algun vídeo o algo que li pugui ensenyar al meu pare, que es dedica al món de la música, és manager, i jo en aquell moment doncs, penjava vídeos a YouTube de versions d'Aguilera, Whitney Houston, i li vaig passar aquests vídeos i ella li va ensenyar al seu pare i el seu pare tenia contacte amb Alejandro Sanz i així li van arribar a ell.
Realment això qui et va descobrir va ser aquesta companya.
Exacte.
I Alejandro Sanz, m'imagino que veu els teus vídeos per YouTube o... Mm-hmm,
sí.
I contacta amb tu directament?
No, encara no. A través del pare d'aquest alumne, el meu manager.
I ara també t'està donant molt suport, no? A través de les xarxes socials.
Sí, i tant. Des del principi que m'ha estat recolzant molt i confiant molt en mi, estic superagraïda.
Has tret ara el disc amb 19 anys, però has crescut rodejada de música.
Bueno, sí, clar, des de molt petitona. Ja ens posaven al cotxe doncs, grups com Beatles, Rollings, Supertramp, i sempre m'ha agradat molt la música.
Toques el piano des de petita, també.
Sí, des dels 9 anys. Sí, sí.
I en aquest disc també, doncs, algunes cançons, no?
Sí, m'acompanyo amb el piano sempre. Uh-huh. I ara els directes que vindran doncs, els farem en plan acústic, per començar, i sempre m'acompanyarem al piano.
Aquest és el primer disc, però el mes de desembre també em vas participar...
Sí, a la Marató. Sí, uh-huh. Sí. Va ser un privilegi increïble, clar, compartir disc amb grans artistes com Morozco, Rosario, però també participant en la Marató, no?, que és tan important.
Un disc amb molta presència tianenca, eh? Vull
sí,
dir.
És veritat, en Marta Parrot i en Pau Riba, uh-huh. I jo.
Ara és el moment de Mírame, per això.
Sí.
Aquest
sí.
És el single que has presentat... Has anat a... Explica'ns quin recorregut has fet aquests dies per presentar el teu disc.
He estat a Madrid des del dissabte i en diferents ràdios, també he estat al Sálvame i ara també estaré a Mujeres y Hombres i fent el que surti.
Aquests programes també t'estan donant bastanta...
Sí, la veritat és que sí, sí, sí. És, bueno, clar, és un pantallazo, no? És una oportunitat molt gran.
A part de Mírame, quina altra cançó recomanes d'aquest disc? Perquè n'hi ha 12.
Sí. Doncs a mi m'agrada molt el número 8, que és Life is Made for Living, perquè és l'única en anglès i a part és una de les primeres que va escoltar Alejandro, de les que vaig composar al principi, i la volia mantenir en anglès perquè crec que està bastant bé i pot agradar molt.
I en català?
Doncs, a veure, clar, jo en principi no pensava ni cantar ni en castellà ni en català. Tenia l'anglès al cap, però si em proposen cantar en català, òbviament, encantadíssima.
Bé, pel des de la Marató vau cantar Que boig el món.
Sí, sí.
Uh-huh. Aquest disc, des de Sony Music, el defineixen que és un disc amb molta sensibilitat.
Sí, és un disc molt romàntic, que jo el definiria com la banda sonora d'un primer amor, perquè cada cançó parla sobre un moment diferent. de la relació.
Per tant, és la història de, és una història d'amor, tot el teu disc, diguéssim,
exacte,
des de la primera cançó.
Sí, fins a l'última. Uh-huh.
La teva música està influenciada pels teus grans mites, no? Ara ens parlaves de,
sí,
d'algunes d'aquestes.
Sí, Whitney Houston, Aguilera, uh-huh, Beyoncé, sí, les grans.
Inspirada en elles i compostes per tu mateixa.
Exacte, sí.
La majoria, no?, de les cançons.
Sí, menys una, menys el track 11, hasta el final. Aquesta no. La lletra és adaptació meva, al castellà.
T'has inspirat en històries pròpies o...?
Sí, també, clar, però a l'hora de composar doncs també pensava o enfocava molt a que la gent es pogués sentir identificada, no?, amb les seves experiències pròpies també.
Aquest dia vint has tret el disc. Què t'espera a partir d'ara? Vens de Madrid, què t'espera ara? Què faràs
doncs,
aquests dies?
Ara estarem moltes promos, entrevistes per Barcelona, Madrid, uh-huh, i estem mirant de tancar alguna sala per fer concerts així en acústic, en plan petit comitè. I ja trobaré la informació a Twitter, Instagram, a la pàgina web.
T'esperaves tot aquest rebombori?
Què va. Clar, jo vaig pensar els vídeos i mai pensava que ningú els veuria, no? Simplement ho pensava per compartir el que feia amb la gent i rebre comentaris. I clar, quan em va parlar aquella companya vaig flipar molt.
No tenies pensat a dedicar-te a la música en un principi?
Bueno, sempre, el típic que dius, sempre de gran vull ser cantant, però... Clar, tenia 15 anys i, bueno, això no passarà mai, no? I mira, us ha passat.
I concerts?
Estem això mirant ara, uh-huh, per tancar alguna saleta, però encara no hi ha res tancat.
Esperem que puguis venir a Tiana, també.
I tant, sí. Ah, bueno, de fet, crec que és el dia 16 de juliol, estaré aquí als jardins de Lola Anglada.
A les músiques d'estiu,
sí,
no?
Sí, fa molta il·lusió.
Perfecte, doncs, Victòria Riba, moltíssimes gràcies per haver vingut
a
Ràdio Tiana. Gràcies.
Adéu.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Ja queda ben poc pel Tiana Negre i segurament hi haurà veïns que estaran dubtant si assistir-hi perquè gairebé no coneixen el gènere. Per tots aquells o pels que simplement estiguin interessats en la literatura negra, cal recordar que sempre hi ha noves històries al mercat i temps per agafar un llibre. El director del festival, Sebastià Benassà, ens ha recomanat 6 obres d'escriptors reconeguts que passaran per la Sala Albéniz entre el 23 i el 24 de gener en motiu del Tiana Negre. Escoltem-lo.
Dibuixa les fosques, de Jaume Benavente, és la segona novel·la protagonitzada per Marge Batelar, una inspectora de policia holandesa. En aquest cas, l'aventura està publicada per l'editorial Meteora i tenim la peculiaritat que Jaume Benavente ens fa una novel·la perfectament centroeuropea escrita en català. Què hi trobarem? Doncs una mica de tot. Una novel·la on els orígens familiars de l'inspectora també tindran la seva clau de volta i una novel·la on, evidentment, haurem de descobrir un assassí en el món sempre complet de la multiculturalitat holandesa. Lluís Llort és un dels escriptors més reconeguts del gènere negre en l'actualitat. Amb Herències col·laterals, publicada per RBA, en Lluís Llort ens trasllada al cor de l'Eixample per seguir una història una mica inversemblant. Un advocat fa un pacte amb una anciana en virtut del qual ell li passarà una pensió vitalícia a canvi de quedar-se amb el seu pis quan ella mori. El que ningú podia imaginar és que l'anciana fos tan longeva i que qui morís primer fos l'advocat. Aquest és el començament dels problemes de la família d'aquest senyor, que haurà de fer tot el possible per recuperar el pis que pensen que legítimament els hi pertany. Una novel·la negríssima on no apareix ni un sol policia. Moltes vegades s'ha dit que la novel·la negra en català té a la perifèria els seus millors conreadors. Podria ser cert. El Xavier Aliaga, escriptor valencià que serà present a Diana Negra, ens ha vestit aquest any una novel·la excepcional, 2 metres quadrats de sang jove, publicada per Al Revés a la seva editorial Pins.cat. Qui vulgui entendre el mapa de pressions al voltant del periodisme, qui vulgui entendre la corrupció al País Valencià, no pot deixar de llegir aquesta novel·la on la sang és present des del començament, des de la portada, amb un personatge molt singular, Feliu Bayono, que segurament farà les delícies dels lectors. Sílvia Mallans, amb Cap llàgrima sobre la tomba, publicada per Pagès Editors, ens trasllada d'època i també d'escenari. En aquest cas, ens anem en el món rural, al poble d'Arnes i a la zona de Vall de Roures, a la Franja, i a una època molt concreta, la transició. Enmig de la novel·la, per exemple, es mor el general Franco. Què tenim aquí? Doncs tenim un senyor traslladat d'escenari, l'Elíades Bel, el seu protagonista, que es troba un mort penjat d'una olivera, i a partir d'aquí comencen tots els seus maldecaps. La Sílvia Mallans destaca per un ús encertadíssim del llenguatge de transició entre la Franja, el País Valencià i la Catalunya del Sud. Per tant, una novel·la farcida de riquesa lingüística que jo estic convençut que us agradarà moltíssim. Teresa Jové no és precisament una jovençana. Amb els seus 92 anys acaba de publicar La Trampa a l'editorial Meteora, on trobarem les aventures del portaveus Plegumà. Què és el portaveus? Doncs és un càrrec de la Barcelona medieval, postmedieval en aquest cas, que el que fa és investigar per compte del rei tots els fets luctuosos que es produeixen en el regne. I déu-n'hi-do els que es produeixen a l'època. Per què? Doncs perquè tenim els terços del rei que robaran, potser o no, un carro de moneda per falsificar-lo. El més important no és el que passa al llibre, sinó com està explicat en un català absolutament envejable. La Teresa Jové ens deixa una novel·la històrica i a la vegada negra que farà les delícies de tots els lectors i que ens demostra que a les edats grans encara es poden fer novel·les meravelloses i que l'edat és un patrimoni que hem de servar. Teresa Jové és també protagonista de part del llibre dels Savis, que també ha publicat l'editorial Meteora, i ella no hi serà present, però sí que en Jordi Fernando, el seu editor, ens parlarà del llibre a la taula rodona de Pageses Assassines. L'Anna Maria Villalonga possiblement és l'activista més en forma del gènere negre en català. Ella és estudiosa, professora de la universitat, divulgadora a través del seu blog, i ara la tenim reconvertida en escriptora. El motiu quin és? La publicació de La dona de gris, la seva primera novel·la amb llibres del delicte. Una obra que surt del gènere més convencional, una obra que abandona la sang i el fetge per endinsar-se en la intriga psicològica. El llenguatge cinematogràfic serà molt present en aquesta obra on, curiosament, tot passa en una ciutat que en cap moment sabem quina és. No s'esmenta en cap de les pàgines de l'obra. Per tant, podeu imaginar que és qualsevol lloc del món contemporani. Sigui com sigui, La dona de gris és una molt bona lectura i l'Anna Maria Villalonga també serà en aquest Diana Negra. We'll be right back.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Més de 100 activitats fetes durant el 2014, caminades, visites culturals, xerrades, concursos, balls o plenes. És el dossier que ha presentat la Llar de Persones Grans a l'Ajuntament aquest dimecres. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, i el president de l'Associació de Gent Gran, Frederic Coromines, han firmat un nou conveni de col·laboració. Amb aquesta signatura, l'Ajuntament aportarà 4.000 euros com a ajut econòmic per a l'exercici de l'activitat d'aquest espai. Són 1.000 més que l'any passat, una pujada que també estaria motivada per l'augment de socis. Esther Pujol ha recordat que el seu govern ha fet una aposta important cap a les persones grans del poble.
Fan una tasca excepcional, excepcional, amb un número de socis creixent, que ja no solament és de Tiana, sinó també venen persones de Montgat, venen fins i tot per prescripció mèdica per part del CAP. Fan una tasca excepcional i, per tant, la nostra responsabilitat és donar suport en aquesta tasca excepcional. La memòria d'activitats que presenten, doncs, és una memòria d'activitats única, absolutament treballadíssima, justificadíssima i econòmicament justificadíssima.
Des de la Llar, Frederic Coromines ha agraït l'ajuda que els arriba des de l'Ajuntament, que els permetria continuar amb aquest ritme.
Fins ara, inclús tenim tot el catàleg d'activitats que hem fet, demostrable, i intentem ampliar-lo cada vegada més, i el resultat d'això són els més de 450 socis que avui dia tenim. Que dos anys enrere no arribava ni a 200. Els habituals que es repeteixen i anem incorporant de noves. Tenim la garella d'activitats de la setmana i ja pràcticament no ens cap res més.
L'Associació de Gent Gran, Jubilats i Pensionistes de Tiana està en marxa amb noves activitats aquest mes de febrer. Per exemple, preparen una conferència sobre els escuts de Tiana pel dia 10 i la presentació del llibre Savis amb el seu autor Josep Puigbó. Aquesta última activitat es farà el dia 20. Durant aquest curs, el Casino de Tiana vol promocionar l'esport del tennis entre els escolars del poble i fomentar la interrelació social de cooperació i competició. Això ho faran amb una nova oferta esportiva que tindrà un preu similar al que realitzen la resta d'escoles esportives del municipi, 25 euros mensuals per un dia d'entrenament a la setmana. És per això que l'Ajuntament realitzarà una aportació econòmica a l'Associació Casino de Tiana, un apropament que, segons l'alcaldessa Esther Pujol, és molt positiu pel poble i per les entitats escolars. A més, assegura que cada cop està més obert al municipi.
I anem integrant un equipament com és les instal·lacions del Casino de Tiana, que són úniques dins de la dinàmica municipal i sobretot es fa una aproximació de la pràctica de l'exercici saludable des de la infantesa, etc., als alumnats de les nostres escoles i per tant, jo crec que és un guanyar-guanyar per part de tothom.
Els responsables del casino asseguren que, a banda de l'oci, volen convertir-se en un espai familiar. Així ho explica la seva presidenta, Anna Sacasas.
Hem decidit col·laborar amb l'Ajuntament en general perquè el casino era un espai una mica tancat en el poble. No és veritat que estigués tancat, però el poble hi tenia certes reticències i crec que ha sigut un bon moment per obrir-se, donades també les circumstàncies socials i actuals. No? Que la gent conegui el casino, no solament com aquell espai doncs una mica inalcançable, doncs, sinó com un espai que està obert per tothom.
Concretament, l'Ajuntament aporta 1.500 euros que es destinaran a la subvenció d'aquesta oferta esportiva.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Comencem els esports parlant de bàsquet. Sergi Quevedo.
Suñol Costa ha decidit reforçar la plantilla del bàsquet Tiana. Després de les baixes que va patir en el seu moment i amb només una incorporació, l'entrenador creu que encara hi ha marge per poder fitxar nous jugadors. Com a mínim, un parell per apuntalar millor l'equip. Reconeix que estan sondejant el mercat.
No canvien res, vull dir, nosaltres no volem acabar la temporada amb nou. Sabem com... tenim experiència, sabeu, en què temes laborals, temes de lesions, sempre hi són. Llavors no podem pretendre acabar la temporada amb nou. Per tant, una incorporació segur que la farem. Però que estem a l'espera que sigui una incorporació de qualitat i no qualsevol cosa.
Aquest passat cap de setmana, el bàsquet Tiana no va disputar el seu partit. El motiu és que l'entrenador sabia que hi havia jugadors que no estarien disponibles. Per això es va parlar amb el bàsquet i amb la federació per aplaçar el partit que es disputarà el proper dia 1 de febrer. Tot i tenir categories inferiors, l'entrenador, també que porta els sots 21, no vol deixar coix un equip per reforçar-ne un altre. Suñol Costa.
Per això ja tenim un bon senyor B, tenim un bon sub-21, que a falta de moltes lesions o ocasions sempre poden aportar minuts de qualitat en partits, però si estem a l'espera d'una incorporació amb fitxa de senyora, per així dir-ho.
Amb aquesta mentalitat, l'entrenador creu que cal anar a per totes i continuar aspirant a mirar amunt. Encara que no ha trobat els reforços que voldria, creu que més val esperar i trobar un reforç de qualitat.
I el bar del pavelló ja torna a estar en marxa.
El servei de bar del pavelló torna a estar en marxa després d'una aturada d'un parell de mesos, ja que l'antic concessionari va decidir que ho deixava. Ara ha tornat a tramitar-se la concessió administrativa del mateix. Anna Muñoz és la persona que ho portarà. El bar torna a recuperar el nom de l'espai i ha obert ara fa poc. La regidora d'Esports, Núria Blasco, es mostra contenta de tornar a oferir aquest servei després de les queixes que hem tingut per alguns del, part dels usuaris. Aquest servei de bar suma amb aquest el tercer concessionari. Tot i portar obert poc més de 5 anys, ha passat tot tipus d'èpoques. A més, ha passat llargues etapes tancat. Ara, el concessionari actual espera poder recuperar aquest espai que considera important pel poble.
El primer disc de Victòria Riba ja és una realitat. La cantantianenca celebra el llançament d'aquest treball després d'un any i mig de feina. Mírame és un disc romàntic que la porta de ruta per ràdios i televisions de Catalunya i Espanya. El director del Tiana Negra ens recomana 6 novel·les per endinsar-nos en la novel·la negra. Entre aquestes lectures obligatòries hi ha Dibuix a les fosques de Jaume Benavente, 2 metres quadrats de sang jove de Víctor Aliaga o La dona gris d'Anna Maria Villalonga. L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb la llar de persones grans per ajudar l'espai a seguir creixent. També han signat una subvenció amb el Casino de Tiana per promocionar l'esport entre els escolars del poble.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.